salut col·lectiva, diguem, no? I a partir d'aquí, moure'ns. Però vaja, jo crec que és una de les situacions que ens hem trobat, diguem, durant tota la pandèmia, no? No sabíem si això ho aprovarien, si no ho aprovarien, ho aprovaven a Navarra i ho tombaven a València, o viceversa.
Fixa que no ho sabem ni ara, vull dir, s'ha filtrat una data per reobrir una activitat que ni tan sols depèn de qui la vulgui reobrir.
I després només una petita reflexió, diguem. Jo a vegades em poso en la pell del conseller Argimon i penso, ell devia pensar, abans, o sigui, que difícil que és això. vull dir aquí tots hem sigut molt crítics amb la consellera Vergés, amb la gestió. Hi havia aquesta idea de no, el conseller Argimon, el doctor Argimon, és un especialista i per tant és un tècnic, és un tecnòcrata, no? Vull dir, no és un polític, per tant ho farà millor. Bueno, escolta,
sí.
No, vull dir, és que realment és molt difícil. Realment és molt difícil i aquí estem, ara deia això l'Enric i té raó, de que no hi ha hagut un repunt amb les festes de Gràcia i segurament no n'hi haurà amb les de la Mercè, però tots van veure els festivals del mes de juliol, com el Cruïlla i altres, i després l'explosió de casos que hi va haver entre la gent jove a l'estiu, no? Perquè, clar, venim d'un estiu bastant traumàtic. La cinquena onada ha sigut perquè era inesperada.
Passa que allà hi va haver més una coincidència que una causa. És a dir, una cosa va alimentar l'altra.
Segurament.
I portem més vacunes. És a dir,
sí, jo l'únic que dic és que difícil que és veure els toros des de la barrera.
Sí, és difícil, però aquí influeix la teva predisposició ideològica, Sí, la personal, la íntimament personal. És a dir, el senyor Argimon el vam sentir dient que estava molt bé això de que els restaurants tanquessin d'hora, perquè així ens acostumaríem a tenir horaris europeus i soparíem a les 7 de la tarda. Bueno, i el senyor Albert Batlle va dir també que millor que ens acostumessin i que aquestes normes, doncs, les discoteques ja s'implantessin per sempre, tanquessin a la una. Bueno, quan tu ja vens de casa, diguéssim, amb aquesta predisposició, a l'hora de decidir tècnicament una mesura o una altra, doncs escombres cap a casa. Però ara
jo està pensant en els pares. Sí. Molt bé, aquests que diuen que tornin a la...
Clar. Ja no ho he de dir jo, sí, però ho diu la llei. Però, has de venir a la una a casa.
Però els pares, quan vam ser joves, ens haguessin dit això,
a la una començava a posar-se la cosa interessant.
Efectivament. Bueno, però jo li volia fer una pregunta a la Montserrat Albert, abusant de la seva, diguéssim, sabidoria jurídica, perquè hi ha una cosa, no, jo ho dic en sèrio, hi ha una cosa que és que ha existit sempre a les discoteques, que és allò de reservado el derecho de admisión. I, escolta, si portes bambes no entres. Val? Escolta, i la pregunta...
I deia la llei del porter, que era molt més...
No, però jo recordo que havies d'explicitar les raons per les quals tenies reservat el dret d'admissió. Havies de dir-ho, Les bambes, no sé quantos. La pregunta...
I hi havia coses que no l'ho permetien. Per exemple, doncs el color de la pell...
Sí, clar.
O, etcètera, no? Jo... O si dona o home... En fi,
llavors, la meva pregunta és, això del passaport Covid es podria incloure com el reservat del dret d'admissió i així no caldria que els jutges es posessin pel mig?
No es podria pel que he dit abans, no? Perquè afecta directament a una qüestió íntima que té a veure... Bueno, penseu fins a quin punt s'ha complicat tota la normativa sanitària respecte del que es pot i no es pot dir en un expedient mèdic o fins i tot en una partida de defunció. És a dir, ja no hi ha per què s'ha mort la persona. Doncs això... Clar, quan els jutges es plantegen que han de dir si sí o no, és perquè afecta directament un dret fonamental.
Ja ho entenc, però ho portava amb no, també és molt íntim.
Estaria molt bé. Però,
mira, aquí el Jordi, el company Jordi, el tècnic, m'explica un cas, jo no donaré dades personals, diguem, però que passa a Catalunya, que és que hi ha persones a qui han registrat malament la col·locació de la segona vacuna i porten les dues dosis de la vacuna i no tenen el carnet de vacunació i fa mesos que estan batallant amb l'administració perquè els resolguin aquesta situació, i l'administració dia d'avui encara no sap com resoldre aquests casos. Sí. I són persones que han anat a vacunar-se i s'han vacunat dues vegades i que ja porta les dues dosis, però que no tenen aquest document, i que per tant, quan ara estan començant a veure aquests debats sobre què es podrà fer i què no es podrà fer amb aquest document, comencen a dir...
Aquests
hola,
quedan fora, ja, directament.
Hola, clar, jo he fet els deures, no? Jo us he fet cas administració, jo m'he anat a vacunar, i fa mesos que m'he anat a vacunar, i fa mesos que sabeu que teniu aquest problema meu. I s'ha de resoldre, no? I per tant la qüestió del passaport Covid doncs acabarà portant cua en molts factors. Però vaja, en tot cas benvingut sigui el debat, no? També significa clarament que estem situats en un estadi diferent de la pandèmia, no? És a dir, si comencem a plantejar-nos d'utilitzar el passaport Covid per gestionar el nostre dia a dia, i segurament el següent pas és començar a prendre mesures que tinguin vigències de més de 8 dies, no? Perquè també al final sembla una vida que és la vida en suspens permanent, no?
De tota manera, ens posem molt, molt estupendos amb això de les dades personals i amb els mòbils, avui dia, diem acceptar a tot, i estem acceptant unes coses...
Absolutament d'acord.
Bàrbares.
Sí, no, és que no sabem el que estem acceptant, que és, sí. Que és molt pitjor.
I aquí ningú s'estripa...
Mira, l'altre dia em vaig comprar un aparell que presumptament és tecnològic, d'acord, però que no necessita estar vinculat a un telèfon mòbil per fer res. Però per defecte, aquest aparell... et diuen que es pot vincular amb el telèfon mòbil, clar, perquè si no, no el pots configurar. Un cop configurat, no ha servit de res, aquesta configuració, d'acord? I ho estava fent el noi que em va vendre aquest aparell i em diu, és que has d'activar això. I li dic, però aquest aparell per què necessita tenir accés al micròfon del meu telèfon? Si de fet, per fer servir aquest aparell, ni tan sols faré servir el telèfon. I diu, ja, però que si no li dius que sí, no funcionarà.
Veus?
Això passa, és a dir, quan tu configures aparells electrònics al telèfon mòbil, et comença a demanar dades, autorització per moltes coses, i no ens plantegem tot sovint.
Però, total,
jo diré, això era un patinet,
i no vas dir...
misteri, és a dir, per un patinet, el telèfon em deia que havia de tenir el micròfon activat. Cosa
I no li vas dir... I no li vas dir... I no li vas dir, el TSJ vas.
No, esclar. No dic per una qüestió legal, ho dic per la percepció, és a dir, per aquest debat, diguem-ne, sobre les dades pròpies, que en som molt recelosos quan ens ho demanen, però tenim certa tendència a ser molt generosos quan actuem, diguem-ne.
Bueno, i no sabem quan, eh? He dirigit una tesi doctoral sobre aquest tema, el consentiment, i he quedat esfraïda. És a dir, si m'ho prengués en sèrio, desapareixeria del món tecnològic ara mateix, perquè no sabem fins a quin punt això de la protecció de dades respecte del passaport Covid és una autèntica banalitat comparat amb la quantitat de controls de tota mena que s'estan exercint ara mateix sobre les nostres persones, consentits per nosaltres a través d'un clausulat que jo crec que és nul en la major part dels casos.
Entre altres coses perquè et prenen la temperatura quan entres a tots els edificis. Sense anar més lluny, diguem-ne.
Això només, per
només
començar.
Només passar per la porta.
Els gatges aquests que et conten quantes hores has dormit...
No, el problema no és que ho comptin. És que quan li dius acceptar no saps amb quanta gent ho comparteixen.
Exacte.
Les teves dades, diguem-ne, d'allò que fas. Sí.
Vull dir que això del passaport Covid és picat a minut.
La intimitat ha passat a millor vida. Ja.
Són les 10 i 8 minuts. Estem en temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. No vull acabar sense escoltar unes paraules que... Jo, mira, us les poso. Les ha pronunciat les últimes hores la presidenta de Madrid, la senyora Díaz Ayuso, que va fer aquesta afirmació. Li estàvem parlant del papa. I Díaz Ayuso va dir això.
Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Es sorprendente, sin más. Poco más puedo decir.
Tot això ve perquè recordareu que el papa va demanar perdó pels pecats de l'Església Catòlica a Mèxic. És a dir, no estàvem parlant d'una qüestió... no ho sé.
Jo quan escoltava ahir a la presidenta de la Comunitat de Madrid, em va venir al cap una altra presidenta de la Comunitat de Madrid, que es deia Esperanza Aguirre, que va dir que España tiene más de 3.000 años de historia. Llavors, clar, quan tu...
El neolític.
Estrangules tant i portes, en fi, la mentida a l'extrem, Bueno, doncs et passa això, no? Afortunadament...
És molt gros, eh? És a dir, jo no voldria ser mexicà avui i escoltar la presidenta de la Comunitat de Madrid dient que els espanyols van portar la civilització...
I la llibertat.
I la llibertat.
No, i que això es vincula al catolicisme,
doncs jo,
diguem, justament.
Doncs jo penso exactament igual que ella.
Sí?
És a dir, la diferència entre el nord i el sud del continent americà és que en el nord no hi ha ningú. En el sud la gent hi és. I en la major part dels casos la gent es va barrejar. I molts dels cognoms espanyols són ara principals dirigents a les terres de Llatinoamèrica. Mentre que en el nord hi ha tres reserves amb quatre indis que estan en situació d'alcoholisme profund. És a dir, la diferència entre un extermini i una colonització de territoris, com la que va fer Roma sobre el territori de la península Ibèrica, és que, evidentment, hi ha problemes i segurament es van cometre molts abusos. Però comparar el que van fer els anglesos i els holandesos al nord d'Amèrica amb el que van fer els espanyols i els portuguesos al sud d'Amèrica, em sembla que no té comparació possible. I, de fet, molta gent allà no ho acaba d'entendre. Quan et diuen, oh, tant de bo m'haguessin colonitzat els anglesos. Si t'haguessin colonitzat els anglesos, no existiries. No hi series.
Que una, quanto peor, mejor, tampoc seria, no? És a dir...
Perdó?
Que tampoc seria una qüestió...
No va quedar ningú. Ho expliquen els propis americans. Les últimes pel·lícules dels americans ja reconeixen, entre altres coses, perquè són especialistes en reconèixer les seves errades, que allà no van deixar ningú. La conquesta de l'Oest americà és la conquesta de l'arrasada. La conquesta de Sud-amèrica és una altra història.
Però ningú, jo crec que ni el papa Bergoglio ni la mateixa Ayuso estava com parant una cosa amb l'altra, eh?
Vull dir,
però aquí la frase, aquí el tema és...
Quan algú s'espanta a Mèxic, hauria de recordar quina era l'alternativa.
Però el tema és, al segle XX... Sí, però el tema és...
En paràmetres del segle XX, el que va passar al segle XV, em sembla una bestiesa.
Sí, però el tema és, al segle XXI hem de considerar, encara avui, que quan es va portar el catolicisme a Amèrica del Sud, això equivalia a portar la civilització i la llibertat?
I tant que ho és.
No,
una part importantíssima de la seva estructura familiar depèn del catolicisme, cosa que no va succeir a Nord-Amèrica, perquè portaven una altra. Saps què feien a Salem? Carregar-se les bruixes, com feien a Europa. Allà baix no. Evidentment que han passat moltes coses. També s'han dit en moltes pel·lis. Però s'han de posar les coses en context,
Jo, sincerament, si hem d'entrar aquí a valorar les atrocitats d'uns i les atrocitats d'altres, només cal llegir l'informe sobre Índies de Bartolomé de las Casas per veure totes les atrocitats que van fer els espanyols i els portuguesos a Amèrica del Sud.
Bartolomé de las Casas era un religiós.
Sí, i va fer un informe, justament, on va explicar, fil per randa, totes les barbaritats que es van fer allà, totes les matances...
Clar.
Bueno,
sí,
no,
sí.
Escolta'm, i per això va abjurar d'ell l'Església Catòlica.
No, segur...
O sigui, aquest senyor va ser... el qual acusen ara, encara 500 anys més tard, els grans intel·lectuals nacionalistes espanyols de ser el creador de la llegenda negra, etcètera. Jo el que dic, la meva opinió clara i rasa sobre aquest tema, jo crec que no es pot afirmar, diguem, amb des d'un punt de vista científic, històric, que portar el catolicisme és portar la civilització i portar la llibertat en termes actuals. Per mi això és una mostra de supremacisme occidental, blanc i catòlic, i jo crec que això ara està fora del temps, però és evident que hi ha persones
no
que comparteixen.
Ara no és modern. Això no és modern.
Jo
parlar de la
jo
llibertat
crec...
en termes d'estructura
o sigui, parlar de la llibertat
social,
no els pobres aborígens del segle XV em sembla, vaja, em sembla una broma de mal gust.
Que practiquessin en tu canibalisme, t'agradaria anar-hi allà?
Però Montserrat, tu no creus que no van haver-hi atrocitats pels espanyols?
Però clar que sí.
Pues ja està, però no diguis que van portar la civilització a la llibertat.
Les hem viscudes de tota mena, i això què té a veure amb el llegat?
No ho diguis, van portar el catolicisme com una cosa positiva. Escolta'm, no sé
si va ser... I tant que ho és.
Pues pregunta'ls a ells.
El catolicisme ha generat la justícia social a Europa. L'Europa que coneixem té les seves arrels a la justícia social catòlica. L'Eglésia és la comunitat. És el valor fonamental de la solidaritat.
Però fixa't que, evidentment, el papa, quan va fer les afirmacions que va fer, en cap moment va renegar que el catolicisme arribés. Senzillament va dir algunes de les coses potser no es van fer bé, i el que li retreu a Ayuso al papa no és... res més que això, no? És a dir, perquè el papa no va renegar que el catolicisme arribés a Mèxic. El que diu és, potser en aquell procés hi va haver coses que no vam fer-les bé, i la crítica és el reconèixer...
Això és veritat.
Però ja, però la crítica d'Ayuso justament és encaminada a reconèixer això.
No, però ja és evident que hi ha un catolicisme que està molt incòmode amb les posicions del papa Francesc. Això és evidentíssim, i només cal llegir la premsa conservadora madrilenya, diguem, cada dia per veure-ho. Diguem, aquí aquest papa està fent uns passos.
I altres en Juan Pau II, clar.
Sí, no, escolta, no passa res. I la senyora Ayuso forma part d'aquest grup de gent que està incòmoda amb un papa que fa passos en una direcció a la que no els agrada. Bueno, doncs escolta, és el seu problema, perquè és el representant de Déu a la Terra, segons les seves creences.
Jo em comparo quan la senyora Merkel va demanar perdó per les atrocitats que van fer els alemanys a l'època nazi.
Per favor.
No, ho comparo perquè demana perdó la cap del govern alemany, demana perdó, el cap de l'Església Catòlica demana perdó a tot un poble en nom de l'Església Catòlica per allò que van fer malament a Mèxic. Això és... però això és el reconeixement explícit de que alguna cosa bé no van fer.
Però segurament, però tu creus que és comparable, de veritat?
Però això, home...
Segle XV, la gent que arribava, que a més arribava...
Però si estaves tu comparant fa una estona amb Roma, i amb Jerjes i no sé què, vull dir...
I aleshores que Espanya, per exemple, ha de demanar perdó pel que va passar a l'època de Tartessos? Però què és això?
No, ha de demanar perdó pel franquisme, per exemple.
I segurament...
Què passa? Que en Espanya tot el món és franquista i passa a demanar perdó pel franquisme. Aquí demana perdó. Es demana perdó a si mateixa, a Espanya.
S'ha de demanar perdó a les víctimes d'una dictadura, home.
Sí.
S'ha de demanar perdó a les víctimes d'una dictadura, és clar que sí.
L'estat actual?
I a les víctimes d'un genocidi.
Sí.
Però si ho va fer l'Obama sobre l'esclavitud nord-americana.
Sí.
Al final és evident que tots estem aquí d'acord que és simbòlic. És un demanar perdó simbòlic, aquest que estem demanant ara.
És el sol.
Sí. Però té el seu valor.
És un reconeixement de que...
Té el seu valor, escolta'm. I segurament la comunitat cristiana, diguem, sud-americana, aquestes paraules del papa, doncs els ha dut una mica de confort. Doncs sí, jo estic a favor.
Sí, bueno. Està bé.
Doncs aquest és el debat al voltant. Mira, si voleu, ja només per deixar-ho com a punt, no hi tornarem a entrar, que ja en vam parlar molt al seu dia, però també va ser Josep Borrell, no?, que la va passar parlant de l'extermini justament dels indis, que feia abans la referència a la Montserrat Nebrera. Va, amb tot això hem arribat al punt d'un quart d'onze, un matí realment animat. A Montserrat Nebrera, David Miró, Enric Sierra, un plaer, moltes gràcies. Ens trobem la propera setmana. Aquí al matí a Ràdio Estel. Farem una pausa breu per la publicitat i en tornar al director del Saló de l'Automòbil de Barcelona, que s'inaugura demà a la ciutat. I, per cert, venen Pedro Sánchez i ve el rei. Ve Felip VI, ara en parlem.
Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.com.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Ambos son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide Propolvit Defense y Bit C1000 Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres, a 3:15 i a 6:45 de la tarda, compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Demà arriba a Barcelona una nova edició del Saló Automobile. És el Saló de l'Automòbil. És la primera gran fira internacional oberta al públic que es fa a la ciutat després de la pandèmia. L'últim Saló, de fet, va ser el 2019. Aleshores hi van passar més de 800.000 persones. Moltes coses han canviat, fins i tot dins del mateix sector. Aquest any a l'Automobile hi haurà també una aposta clara pel vehicle elèctric, pels vehicles de mobilitat personal, que estan en ple auge els darrers anys, i fins a 23 marques seran presents en l'edició d'aquest any. La pregunta és cap a on va el sector de l'automòbil, i la resposta es podrà viure a la ciutat de Barcelona a partir de demà mateix, 30 de setembre, i fins al pròxim dia 10 d'octubre. En aquests moments ens acompanya en directe al matí a Ràdio Estel José Miguel García, que és el director d'aquest Saló Automobile Barcelona. Senyor García, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Animats?
La veritat és que estem, sí, molt, molt animats i il·lusionats, la veritat.
Optimistes?
Digues?
Optimistes?
Sí, 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 il·lusionats i optimistes, perquè després de tant temps, no, organitzant aquest esdeveniment, no, que és ja centenari al nostre país, no, i tot un referent a la nostra ciutat de Barcelona, pues la veritat és que és un orgull, no, poder anunciar, no, que farem aquesta nova edició d'un saló que és ja centenari i que portarà moltes novetats de les més de 20 marques que estaran aquí presents a aquesta edició.
Les persones que s'hi vulguin acostar, amb quines mesures es trobaran? Clar, estem parlant d'un saló que hi havia sempre molta, moltíssima gent que hi anava, donava aquesta xifra d'aquestes 800.000 persones l'última vegada que es va fer, però l'última vegada que es va fer encara no coneixíem la pandèmia. No sé, a nivell d'aforaments, a nivell de mascaretes, que entenc que evidentment serà obligatòria d'entrada, què és el que s'haurà de fer per poder-hi venir?
En total normalitat, és a dir, com qualsevol esdeveniment o centre comercial que anem avui en dia. És veritat que farem aquest ús de la mascareta, la distància social i el control de l'aforament, però després d'aquestes mesures, la resta podrem tocar, podrem provar els vehicles, aquests nous vehicles híbrids i elèctrics, que totes les marques portaran en aquesta edició.
Està confiat que la gent hi respondrà, que la gent té ganes de tornar a una fira com el Mobile, més en un moment en què el món de l'automòbil està presentant tantes novetats?
Jo estic convençut que sí, no? Jo crec que és part de la nostra normalitat, no? Assistir a esdeveniments, a fires, a un saló de l'automòbil que és part de l'ADN de Barcelona, i estic convençut que la gent respondrà, perquè a més és un sector que hi ha molta gent darrere, no? Especialment aquí a Catalunya, no? De fabricació, de marques, de tot el que és el sector que està al voltant de l'economia induïda del sector de l'automoció, i és part de la nostra vida, i les noves formes de mobilitat dins de la ciutat especialment, pues també posarem focus en aquesta edició, i tothom podrà provar, pues, patinets, motocicletes, no, i bicis elèctriques, que també és una realitat a l'hora de la mobilitat a les nostres ciutats.
Clar, és un saló en el qual, li anava a dir, l'elèctric ja no serà el futur, sinó que és el present, no?
Sí, sense dubte, no? Serà l'edició més electrificada de la història d'Automobile Barcelona, del Saló Internacional de l'Automòbil de Barcelona, i totes les marques tenen un portfolio de producte molt ampli en relació a la hibridació i als motors elèctrics, i el que jo d'alguna manera pues li dic a la gent que vingui al saló que provi aquests vehicles, perquè hi ha una realitat que el producte és un producte que ja dona moltes prestacions, no? I que a lo millor pues, sorprèn, no? A molta gent que pensa que un vehicle elèctric pues, no li donarà aquestes prestacions. No?
Aquests dies hem estat...
És una molt bona oportunitat.
Aquests dies hem estat parlant, explicant a les notícies, als informatius, que hi ha aquesta crisi mundial de microxips, que això està repercutint en moltes indústries. Evidentment, a l'automobilística això li toca de ple. No? Hem explicat, per exemple, que Seat, que acostuma a ser una de les marques que no només és present en el Saló de Barcelona, sinó que per una qüestió de proximitat i ocupa uns espais molt importants, doncs estarà aplicant un ERTO, no?, fins al pròxim mes de juny, justament per les dificultats de producció. No sé si el sector ha detectat vostè preocupació amb aquesta realitat des del punt de vista doncs, que la gent li pugui tirar una mica enrere, no? Parlar de cotxes que fins ara el fet d'estar tan sofisticats des del punt de vista de l'electrònica doncs ara pateixin aquesta sotregada, no?
Automobile Barcelona serà una nova vegada, no?, el punt de trobada del sector, no? Aquí es debatiran, no?, tots aquests aspectes, no?, de cara al futur, no?, les inversions que són necessàries i de quina manera, no?, aquelles ajudes que necessiten també el sector per tirar endavant, no?, perquè reactivem un sector tan important per l'economia del nostre país, no? I de cara al ciutadà, jo crec que és una molt bona oportunitat per reciclar, no? Perquè abans era molt fàcil l'adquisició d'un cotxe, no? Ara hi ha models de sharing, hi ha models de renting, no solament hi ha gasolina i dièsel, no? Hi ha moltes altres opcions, no? I jo crec que ja no solament si estigués interessat en comprar, en adquirir un nou cotxe ara mateix, però de cara al futur, jo crec que és una molt bona oportunitat venir aquí a Fira de Barcelona, a recinte de Montjuïc, i reciclar-nos des d'aquest punt de vista del nou producte, de les noves possibilitats que el sector ens ofereix.
Demà hi ha aquesta inauguració d'aquest Saló Automobile Barcelona. Si no hi ha cap canvi, com a mínim a nosaltres no ens consta, el rei ve a aquesta inauguració, Pedro Sánchez serà en aquesta inauguració, representants del govern català hi seran, el conseller d'Empresa, sense anar més lluny, Roger Torrent, en principi, també ha anunciat que hi serà. Creu que anirà tot bé, que això no serà un problema i que demà al migdia no parlarem més de la clau política que no pas de l'automobile en si?
Jo entenc que parlarem en clau sector, no? En clau automòbil, en clau que necessita el sector per ser encara més fort. Som el segon país a Europa a nivell de fabricants, no? Som un país molt important on tenim plantes de fabricació a tot l'estat. És a dir, jo crec que el que es parlarà és què necessita el sector, què s'està fent i què es podria fer millor perquè el sector encara es modernitzi, no? I que tinguem més models que es puguin produir aquí a Espanya. No?
El José Miguel García és el director d'aquest Saló Automobile Barcelona que demà s'inaugura a la ciutat comtal i que es podrà visitar fins al pròxim dia 10 d'octubre. Senyor García, que sigui un èxit i gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. La música de l'alegria, són les 10 i 28 minuts. Mercè Raga, com estem? Bon dia.
Què tal, Pol? Com estàs?
Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
Jo estic estupendo de la vida. Perfecte, estic.
Doncs ara estaràs millor encara.
A veure, va, què hem de seguir fent al matí, Radio Estel?
Doncs avui parlarem de moltes coses, dels cicles formatius, també parlarem, Olga, sobre la nova factura de la llum, entre d'altres coses.
Sí, moltes,
però
fins a tres quarts de dues.
Et volem fer triar, ja, directament.
Sí? Vinga, sí. Va.
Mira, com que aquí tots som molt joves, la cançó que hem triat avui és We Are Young, de la banda nord-americana Fan, publicada a començaments del 2012. Segur que la recordes.
L'original és molt bona, no calen versions, però per si un cas t'en dut dues. Les de Dance Anthem, que tira cap al techno, o Dance.
La Mercè, què porta?
Jo et porto avui una versió pelimanta de Boys Avenue.
Una versió pelimanta? Em quedo amb aquesta. Mira, fa aquest dia així grisot, una miqueta tonto,
vinga.
I em quedo amb la versió pelimanta. Va, que vagi molt bé el programa. Jo ho deixo aquí. A les 8 del matí us torno a dir bon dia demà aquí al matí a Radio Estel. Know that I'm not all that you got. I guess that I
just thought maybe we could find a way to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. 'Cause we can burn brighter than the sun.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Iniciem avui el magazín del matí a Ràdio Estel. Per cert, avui és dimecres, 29 de setembre, si és que encara no ho sabeu. Per molts anys, els Miquel, els Gabriel i també els Rafael. Avui és la festa dels tres arcàngels. Comença, doncs, el magazín del matí a Ràdio Estel. A la producció, David García, Galdric Pelegrí, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Us ho anunciàvem fa uns segons. Avui volem saber què ha passat amb la falta de places de la formació professional. Gairebé més de 1.000 alumnes de quart de secundària s'han quedat sense la plaça de cicle formatiu del grau mitjà que havien demanat en primera opció. Anirem avui fins a l'Institut Bernat Alfarrer de Molins de Rei per parlar amb el cap d'estudis d'FP, Juan Antonio Chávez. Per cert, de nou la llum ha tornat a pujar. Es situa novament en el seu màxim històric i és per això que avui Albert Malià, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, ens parlarà aquest matí de la nova factura de la llum. I encara més llum, perquè avui volem saber més sobre imatges, píxels i pantalles. De primeres direu, home, doncs això, com que ja ho tenim apamat, doncs no és així. El Pau Font, expert en comunicació i continguts digitals, ens en donarà més detalls d'aquella terminologia que potser ens pot costar més. I aquest cap de setmana ha acabat un llegat, el llegat de la cancellera alemanya Angela Merkel.
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, was für ein Jahr liegt hinter uns. 2020 ist etwas über uns gekommen, womit die Welt nicht gerechnet hatte. Ein bis dahin unbekanntes Virus dringt in unsere Körper und unsere Leben ein.
D'aquesta manera es va acomiadar Angela Merkel el passat, doncs, cap d'any, i avui amb Jordi Colell, professor expert en marca personal de Blanquerna, en parlarem de la marca Merkel i els seus gairebé 16 anys al poder. Tot això és el que tenim preparat aquest dimecres al matí a Ràdio Estel. Dos minuts ara que passa, de 11:15, déu-n'hi-do, hem començat així com molt solemnes, no? Olga Vallejo, com estàs?
Bé.
Que sí, m'ha donat la sensació.
Estic bé, però jo la veritat és que amb les sintonies després, pum, les sento i ja arrenco.
Sí, jo també.
T'animes,
sí, aquesta sensació.
Després són Angela Merkel i... Ja vas de baixada, però...
Marta Jarque, com estàs? Bon dia.
Guten Morgen.
Home,
bon dia.
És que clar, no podia faltar, eh? Quants idiomes... Tu saps quants idiomes parles?
Bueno, tampoc tant.
O saps parlar, però, bueno, o sap pronunciar, no?, directament. David Serra, com estàs?
Hola, què tal?
Què tal? Espera't que no... A veure, David...
Hola, què tal?
Ara. Com estàs?
Ah, jo, bé. Sí? T'estàs parlant dels idiomes de la
Marta.
De la
Marta.
Bé, molt despert, com es veu.
Perfecte. Quants idiomes
portes? És el meu
portes?
Torn?
És el teu torn.
Bueno, no, parlo alemany, una mica de francès, parlo italià... català, castellà i anglès.
Ara m'estic fent petita.
Saps aquella sensació? Com, no, parlo, sí, no. Això, parlo d'allò...
Xinès? No el toques?
No, vietnamita.
No, en absolut.
Polès.
No.
Parlo també sudanès.
Sudanès. De moment no, però bueno, mira, de cara a la nova temporada...
Estàs aprenent, t'agrada aprendre idiomes.
M'agrada molt, m'agrada molt.
I n'estàs aprenent algun ara o no?
Francès. Ho vull reprendre perquè amb la pandèmia es va aturar el curs i ara voldria seguir perquè m'agrada molt llegir en francès. M'agrada molt com sona, com m'agrada, m'interessa.
Doncs mira, ja sabem una cosa més de la Marta Jarque, que l'anem descobrint. De fet, ens hem de descobrir tots amb aquesta taula de redacció. O sigui, que nosaltres estem aquí al matí a Ràdio Estel per descobrir-vos també en aquests primers minuts del programa, doncs, què ha fet que la Olga Vallejo no dormís la passada nit i què ha fet somriure la Olga. Va, comencem. Olga, alguna notícia que t'hagi tret la son?
Me'n vaig anar a dormir pensant en el passi Covid i algunes de les declaracions del president aragonès al debat de política general al Parlament.
Vas anar a dormir d'hora perquè si no hauries vist com la lava arribava al mar, Olga.
Sí, vaig fer bondat. A primera hora, avui he vist les imatges espectaculars. Feia dies que s'esperava l'arribada al mar i ara els gasos tòxics que s'emeten doncs, han fet que s'ampliï la zona perimetrada. Seguirem veient aquestes imatges espectaculars.
I sobre el debat al Parlament, què destacaries?
Vull parar atenció a un dels anuncis de Pere Aragonès. P2, el darrer curs de l'Escola Bressol, serà gratuït. A partir de quan? Pareu atenció.
El primer exemple. En el debat d'investidura em vaig comprometre a impulsar la gratuïtat de l'educació dels 0 als 3 anys. Doncs ho comencem a implementar ja. A partir del proper curs, el darrer curs de l'Escola Bressol, el que anomenem el P2, serà gratuït.
M'encanta. A partir de ja...
Ja.
El proper curs... Ja, el proper ja. Curs. Jo em pensava ja. Que ja era ara.
Passen volant els dies, ja ho sabem.
Això és veritat. D'aquí poc...
en un ja.
Sí, sí.
Ja haurem acabat el curs 21-22 i estarem en el 22-23. Bé, més enllà d'aquests jocs de paraules tan habituals entre els polítics, és veritablement rellevant i una molt bona notícia per contribuir a l'equitat en l'accés a l'educació. Ja era hora. Que a partir de ja, al setembre, sigui gratuït, que depèn de l'aprovació dels pressupostos, però confiarem que ja, a partir del setembre, o en algun moment, això passarà.
Segur.
Ja.
Exacte, podríem fer un ha-ha-ha-ha.
Sí.
Bé, unes altres declaracions que han portat cua, Olga.
El papa Francesc ha demanat perdó a Mèxic, ha enviat una carta al president de la Conferència Episcopal, coincidint amb els 200 anys de la independència de Mèxic. Demanava perdó pels pecats de l'Església durant l'evangelització. El papa és trending topic per aquestes declaracions. Segur que moltíssima gent ha pensat que, per fi, el màxim representant de l'Església reconeix errors del passat, però sempre passa. No tot agrada a tothom. I qui podia ser la veu de la discòrdia? Ayuso no ens decep mai.
Bueno, a mi me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Es sorprendente, sin más. Poco más puedo decir.
Es un artista. És que ja ho diu tot. És sorprendente, sin más.
I a més acaba dient, poco más puedo decir.
Poco más?
No puc afegir res.
Té una combinació, després d'una combinació de disbarats tal...
Sí, no cal que digui res més, senyora Ayuso.
Què pots afegir?
Ja ho fem això en la llengua per no dir res.
Perfecte. Novetats relacionades avui amb els botellots.
L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que tancarà les botigues que venguin alcohol a menors. Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde del consistori, va anunciar sancions que poden arribar als 500.000 euros i també a tancar els comerços que infringeixin la norma de no vendre alcohol a menors d'edat o ho facin a partir d'un horari concret en el que no està permès. El que ha dut a tirar endavant aquesta mesura, que es va rebutjar a principis d'aquest setembre, a partir de ja, passat el setembre, és que aquesta venda il·legal d'alcohol a menors està estretament lligada amb alguns dels incidents dels botellots.
Bones notícies pel català.
La nova campanya que ha llançat Òmnium per impulsar, revaloritzar i recuperar l'ús del català.
De debò que creia que m'estimava. La gent, vull dir. M'encanta el lloc on visc. Jo sóc feliç. Havien passat moments difícils. Recordo quan només podia parlar a casa. I ara que tot hauria de ser més fàcil, vaig com els crancs, enrere, com els crancs. M'he passat ara. El cas és que la gent no em fa servir tant com voldria. Jo sóc atractiu, seductor, interessant, útil. Per això m'estudien, no? Però ara tot és la salut del català això, la salut del català allò altre. I jo sóc com un dofí. No rigui. Un dofí o avança sense parar.
Segur que el reconeixeu, aquesta veu. És en Joan Pera, però sabeu qui és en realitat? És el català. Aquest dofí és el català que està fent teràpia. No m'estranya que se senti desenfocat, que ho dirà ara en algun moment. Ara això sí, acaba optimista. El millor de la vida és estar viu. Mentre hi ha vida i esperança. Esperem que segueixi viu.
Sí, us plau. Mira, doncs, jo és que justament vaig escoltar doncs, aquesta iniciativa d'Òmnium i la vaig escoltar de fons, estava fent coses a casa, i dic, ostres, ha tret nova pel·li el Woody Allen. No, clar.
La música, és que ho han fet tot,
han
fet aquesta combinació.
Però gràcies, Olga, perquè ara és això, o sigui, ell és el català.
És el català.
Què proposa concretament la campanya?
Doncs a part del vídeo, el Català és teu, que és com es diu la campanya, vol promocionar la llengua catalana amb diferents iniciatives vinculades als joves, al lliure i als nous formats audiovisuals i xarxes socials i amb els nouvinguts també. Estaran entretinguts perquè crec que hi ha molta feina.
I escolta, Olga, justament sobre l'audiovisual, que fa dies, no?, que en parlem, i hi ha novetats?
Sí, fa uns dies s'anunciava que la Moncloa havia presentat l'esborrany de la nova llei de l'audiovisual, que per descomptat no incloïa cap tipus de protecció pel català, basc o gallec, mentre ara els governs autonòmics preparen les esmenes de la llei i el govern català ha decidit aprovar una memòria preliminar per impulsar una nova llei audiovisual catalana que actualitzi la darrera que es va aprovar el 2005. Veurem què concreten les dues lleis de l'audiovisual i com conviuen. Va per llarg.
Hi ha alguna notícia que t'hagi fet somriure? Vinga, va, la vull saber, si us
plau. No sé si és un somriure de dolenta o d'esperança perquè es faci justícia. Llegeixo al País que ja ha arrencat el judici entre Google i la Comissió Europea. La Comissió Europea va imposar una multa de 4.300 milions d'euros al gegant tecnològic perquè entenia que utilitzava el seu sistema operatiu Android per limitar la competència dels seus rivals al mercat de la telefonia mòbil. Clar, no li va agradar gaire això a Google i ara tornen a judici. Segons com es resolgui, pot condicionar el futur de les grans tecnològiques o consolidar la seva posició de poder. Jo mai perdo l'esperança.
Ja, fas bé,
per
fas
si un
bé,
cas.
Fas bé. Què més t'ha agradat? A veure, hi ha més coses que t'hagin agradat.
Sí, que l'ONU ha posat a Cadis com a exemple de ciutat a seguir per l'accés a l'aigua que hi ha als espais públics. No són fruit de la casualitat, sinó que aquest increment de fons és el resultat d'un projecte justament perquè hi hagi més fons a la ciutat. L'ONU ja ha posat el focus en les fonts perquè avui es presenta el llibre Aigua potable i sanejament. I jo crec que no se'n parla prou de la manca de fons amb aigua decent, que et faci la sensació que si vas a beure no agafaràs qualsevol cosa, i de lavabos públics. Per favor.
Totalment d'acord.
Lavabos públics, decents, nets i que no et faci angúnia pensar que t'apropes. Ja no dic entrar.
És que jo ara no recordo. Exacte, és que jo no recordo haver entrat amb un lavabo públic. No. Només em venen al cap els del... Tu, David, segur que sabràs. Com es deia aquella sèrie? Oi.
Ostres.
Espera, que et dono més pistes.
Que vaig intentar relacionar lavabos públics amb sèries.
No, la sèrie dels lavabos, aquella.
No, que era de riure, el de la pare del... No, l'Hombres G, t'ho diré, saps qui et dic o no? El David...
Sí, el Summers.
El Summer, Todo el mundo es bueno.
Ah, aquella pel·lícula.
Tu te'n recordes que hi havia un sketch que tenia lloc amb un lavabo públic?
Sí, que feien bromes amb cama oculta.
Que hi posaven un lleó dins.
Ah, sí. Que eren aquelles mampares que era així com de... No? No, eren uns lavabos normals.
Eren uns lavabos, aquests típics que baixaven les escales. I hi havia un... Era un sketch d'aquests per fer la broma, diguéssim, i ho enregistraven.
Jo els voldria sense lleó. Clar, però lavabo públic.
Diria que a Plaça Catalunya em sona que potser n'hi havia d'aquests, però ara no...
És l'únic lloc,
seria bo fer-ne una investigació i visitar-los,
sí.
aquests
lavabos. No dic que encara hi siguin, he dit que hi eren.
Hi ha molts lavabos d'aquests que et trobaves a vegades, que ara, clar, com que la gent tampoc era gaire neta, has de pagar i et garanteixen que hi ha gent mantenint.
T'assegures una mica un mínim d'higiene, no?
Els que estan a prop de Plaça Catalunya, d'un centre comercial, que no diré el nom, forma de triangle, doncs baixes i has de pagar. Doncs que has de pagar molts... Un euro per, o més i tot,
Bé, qui estarà especialment content avui?
Doncs avui Love of Lesbian. Perquè... Sentiu?
Home...
Això és Love of Lesbian. Quan cantin ho notarem més. Però el grup liderat per Santi Balmes ha aconseguit 3 nominacions als Grammy Llatins. Millor àlbum pop-rock per aquest, que ja sabem que ara això està de moda, v.e.h.n. Viaje épico hacia la nada és el nom del seu nou àlbum. També per la millor cançó de rock El Sur, que és la que estem escoltant en col·laboració amb en Bumburi, i millor cançó de pop-rock per Cosmos.
Doncs estarem pendents, A veure com sona.
He conocido a alguien más. Se trata de mí.
Jo declaro fan incondicional la Santi Balmes.
Són molt bons. El que passa que la sensació és que sempre fan servir les mateixes paraules per les cançons, les barregen, no?, i creen un nou single. Perquè sempre Viaje épico hacia la nada, a mi em sona.
És que a mi em sona d'un altre àlbum, també, és veritat.
A mi m'agrada per això com les barregen.
Sí, és la gràcia, no?, també, que troben doncs aquesta fórmula màgica. Doncs vinga,
També han estat nominats, que també estaran contents, en Jordi Savall, a millor àlbum de música clàssica, i en Marc Donés, pel disseny del disc Tragues o escupes.
Doncs molta sort a tots ells en aquestes nominacions als Grammys Llatins. I ara, un minut, ens situem a 3:15, doncs anem cap a conèixer la imatge del dia.
La imatge del dia.
Avui tenim dues imatges, la del dia i una altra que segur que es mantindrà durant molt de temps. Podria ser la imatge fins i tot, agosarat, David, de l'any.
Podria ser, mira, començarem per aquesta, perquè és una foto que té molt, molta simbologia. És una foto de Quique Rincón, d'Europa Press. Es va publicar fa uns dies, fa un parell o tres de dies, en diversos mitjans, i mostra el patiment i sacrifici dels afectats per l'erupció del volcà Cumbre Vieja a la Palma. La foto és d'un home que carrega plàtans, és el que es coneix com a pinya de plàtans, i els recull abans que les autoritats bloquegin el pas a la finca, diguem, els conreu, pel risc de la proximitat de la lava del volcà. Qui carrega els plàtans es diu, és el Julian Lorenzo, qui és qui surt a la foto, per tant, tot brut, tot tapat de cendra, carregant a l'espatlla aquesta pinya de plàtans. I, home, és una foto com de l'esforç, de la resistència, del patiment, i de moment ja s'ha convertit en símbol i emblema de l'illa. La segona és radicalment diferent i ve d'ell moltes altres coses. També és trista, però en aquest cas per ridícula.
Tasca!
És una foto que es van fer Mbappé, Messi, Neymar al vestidor del PSG després de guanyar 2-0 al Manchester City. Una foto per demostrar que són amics, perquè es veu que diuen que no ho són tant d'amics i que es barallen al camp i que es tenen envejetes per allò de la lluita d'egos. A la foto els veiem a tots tres, estan despullats de cintura cap amunt, tots tres marcant tauleta de xocolata. És una mica per comparar qui marca més, o qui està més depilat, o qui està més tatuat, o qui té els pantalons més abaixats per ensenyar la veta dels calçotets. Si pot ser que es vegi la marca, que així potser paguen més.
Jo m'he quedat amb ganes, sé que vosaltres, clar, tu has vist la imatge, però...
Sí, sí, mírala.
Jo m'he aixecat.
Ja ho sé.
M'he aixecat per veure, perquè pensant, això no m'ho puc perdre.
Tots així molt catxes, ells.
I quin és més? Quin és més?
Més és
Messi. Messi, no?
Més amb tot, sempre.
El seu tatuador, jo crec que va aprofitar que es va dormir per dir, ara aprofitem aquí, perquè és qui porta més tatuada, la cama esquerra, per exemple.
L'esquerra, sí, la porta tota fosca, gairebé.
No. Marta, corresponsal avui des de Dinamarca.
Ja, concretament des d'Alborg.
El pou.
Ha anat amb una mica de retard. Sí, clar, com que ve de Dinamarca hi ha una mica de canvi.
Pensava que era l'himne d'Alborg, jo.
Sí, no. A veure, podem tornar a escoltar?
És com sona Alborg en danès.
A veure, el tant tenim.
Alborg. Bé, tot va començar quan el Museu d'Art Contemporani d'aquesta ciutat danesa va encarregar un quadre a l'artista de Copenhague, Jens Hanning, conegut per les seves obres molt crítiques amb els diners, el racisme, el poder i els grups marginats. El museu volia que l'artista recreés dues de les seves obres més famoses, que consistien en dos quadres plens de bitllets, un amb corones i l'altre amb euros, que representaven el salari mitjà anual de Dinamarca i Àustria. Bé, per l'encàrrec que li van fer des del museu, Hanning els va demanar 534.000 corones, uns 72.000 euros, que se suposava que s'havien d'enganxar a la tela i, per tant, formar part de l'obra.
Però finalment no va anar tan bé, no?
No.
Ben bé, així com va anar?
Exacte. Ahir l'artista finalment va entregar l'encàrrec i va deixar tot el personal del museu impactat. Es tracta de dos llenços completament en blanc, obra que l'artista ha titulat Take the Money and Run, que vindria a ser agafa els diners i corre, que és exactament el que ha fet ell.
Per això deia el museu, què en diu de tot plegat?
Doncs de moment, clar, no té pensat exposar els quadres. De fet, ja ha demanat a Hanning que el retorni els diners. Aquest, però, ha declarat a la televisió danesa que aquest, precisament, és l'obra d'art. Prendre els diners del museu i córrer. Una altra nova protesta, doncs, de l'artista, que sempre és un risc, no?, treballar amb aquests pintors, amb aquests, escultors, clar, contemporanis.
Que potser poden, doncs...
Aquest museu és meravellós. Jo vaig estar, bueno, fa anys, i em va agradar molt. Ara, bé, tenim un nou reclam. Potser encara els acaben penjant, eh?
Oh, i tant, sí, no? Sí, perquè és una bona campanya de màrqueting, també.
Exacte, jo també ho he pensat quan feia la notícia. Veurem, a mi m'interessaria. El concepte està bé, no? Els he après així el pèl.
David Serrat, tu què t'inspira un quadre en blanc?
L'art.
L'art ets tu.
No ho sé, és que...
Pintar-lo, no? Què faries?
Sí,
no sé.
Potser sí, fer un grafiti.
Fer un grafiti, clar,
per exemple.
També. Vinga, va, doncs ens fixem també avui en què és tendència a les xarxes. No ens ha sorprès gens veure el nom de Xèrif, el modestíssim equip que ahir va derrotar el Madrid en partit de Champions, i, a més, al Bernabéu.
Sí, és clar, i a més dient-se Xèrif, molts han aprofitat per fer titulars semàntics. Jo m'he fixat no amb els titulars de Twitter, sinó amb els titulars dels mitjans. La Vanguardia i el Xèrif va disparar. Està. Mundo Deportivo en té dos. Un per la versió paper, l'altre en digital. Versió digital, Tiroteados por el Sheriff, i en paper ho transformen en Detenidos por el Sheriff. Jo crec que el Tiroteados els va semblar massa fort per mostrar-ho en paper. El diari IAS, el diari esportiu IAS, El Sheriff impone su ley, i el Marca, com sempre, dona la nota. El seu titular és desafortunat i tendeix, fins i tot una miqueta, té un punt de racista. El Madrid hace el indio ante el Sheriff.
Que parlin amb l'Ayuso, segur que li agrada.
Exacte, segur que... Jo que li dic que siguem xeriosos.
Oh!
El millor de tots, en diferència, per ser original i perquè no busca... Era l'acudit del sí, dia, sempre sí, n'hi ha d'haver sí, un. L'esportiu diu... El Madrid ja pot anar buscant Transnistria al mapa. Eh? Transnistria és, recordem, aquest estat independent no reconegut que està entre Moldàvia i Ucraïna, i home, això encara li dona una miqueta més de gràcia al resultat.
Tu amb quin et quedes per això de tots?
Jo amb el xiquem xeriós. No, i... Jo amb el de l'esportiu, per descomptat, amb diferència.
A mi, jo he pensat, mentre els deia, El Sheriff Daniel Blanco, aquest ha sortit o no?
Ah, no? Molt bona.
Saps? Mira, en... no?
Ostres.
Marta Jarque...
Sí, que et contractin.
Sí. Ostres,
bona que... capturadora de titulars.
Eh? Gràcies. No sé, no sé que tenim els artistes contemporanis.
I avui parlant de coses blanques, no?
T'hauríem de trucar.
I avui, Marta, justament es desplegues un mapa que marcarà, atenció a aquesta notícia, eh? Un abans i un després.
Sí, perquè Neomam Studios ha invertit temps i esforç en crear un mapa del món amb informació d'interès internacional. En concret, és un mapa mundi que detalla els noms de gossos més populars en funció de cada país.
Ostres, però això és una versió de...
Sí.
De la cantant, com es diu? De Naty Peluso, no? Està cantant...
Sí, la Tusa.
La Tulsa, no?
La Tusa. Perquè sempre és complicat, és per il·lustrar una mica, no? Per posar-vos en context. Sempre
bé, David Serra i Olga Vallejo ens han mirat dient, però de què esteu parlant?
Sí, no? La Tulsa. Mira, qui és la Tulsa?
No, és Naty Peluso.
La versió d'aquesta cançó. No sona, no sona. Si
li haurem de posar el Pol Marçà demà. Mira, un altre tipus de versió cantada per gossos.
Mira, no és bona idea.
Deies, perdona, Marta, estem boicotejant avui la secció.
No, és que dona joc la cançó. Dèiem que sempre és complicat, no?, posar nom a una mascota, i aquest mapa ens serveix molt, doncs, per donar-nos idees. A Espanya, per exemple, el nom més popular per posar-li a la teva gosseta és Luna. A Torà, Mercè, em sembla que un nom molt popular de gos, que m'ha agradat molt l'atenció perquè el poseu independentment si és gosset o gosseta, és Perla, no?
M'ha sortit el porquet. Sí, és Perla, però, clar, mira, aquí ho has de dir com si fossis una toranesa, Marta. Com es diria?
Perle.
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 Que pot venir, doncs, gossos de tot el poble.
Doncs atenció amb la dada, perquè Perle, no sé si diuen Perla o Perle, també és el nom de gosseta més popular a Islàndia.
Ah, veus?
A Irlanda, per exemple, Lola, Egipte, Vodka, i que m'ha creat també l'atenció, i és molt possible que l'artista danès del que parlàvem fa una estona, en cas que tingui gosseta, li hagi posat Bella, que és el nom més popular al país. Pel que fa a mascles, a Espanya el nom per gossets més populars és Coco.
Jo en conec un.
Jo també, de Coco, veus?
A Rússia, Òscar. A Àustria, Balú. O a França, si Messi, per exemple, té ganes d'adoptar un gos i posar-li nom, té molts números que es decanti per Lucky, que és el nom més popular. I ara suposo que el rànquing que tots esteu esperant...
Estàvem aquí.
Per favor.
El rànquing mundial, pel que fa a noms de gossetes, el número 1 és Luna, en el número 2 és Bella i en el número 3 Lola. I pel que fa a gossets, el capdavanter és en Max, seguit molt de prop de Charlie Buddy, que és un nom compost, i el tercer, Òscar.
Òscar m'encanta.
Com a nom de gos.
Lola m'agrada molt per gos. Jo, si
tingués, un gos, o sigui, si adoptés un gos, ja sé també el nom que li posaria.
Perle.
No, li posaria Josep Maria.
En sèrio?
Sí, m'encanta.
Però això és un tema, perquè posar nom de
gos... A mi m'agraden noms de persona. Que tu associes a persones.
Us agrada?
Sí, gos, xulo,
perquè fan cas.
Sí.
Qui té fills i diu noms, ja saps que això no passa sovint. En canvi, tu li dius el nom al gos i pum, bé.
Hi ha un risc, hi ha un perill, que et poses a cridar al mig del carrer. Òscar! Òscar! Sí. I sembla que se l'hagi perdut el nen.
Clar, això és la gràcia, però... Josep Maria, vine aquí!
Sí,
i dius, què vindrà? Pues això.
Jo conec un que li va dir en el seu gos les muñeques de famosa se dirigen al portal.
Així, eh?
El que passa que deia l'asmo.
Per molt bé. Jo el meu gos es deia, per això, el que vam tenir, McMartigan. En relació a Willow, te'n recordes la pel·li?
McMartigan?
Sí, te'n recordes? El, sí, McMartigan era... Heu vist la pel·li Willow?
Sí, però el segle passat. Sí. Vull dir que no la recordo.
Doncs és que no me'n recordo el nom de l'actor, que és aquest clàssic mític. Que el Val Kilmer feia de McMartigan, que era el que ajudava el Willow a arribar a la princesa. I com era un guerrer, li deien Mac. Aquí la vam escurçar. I veus, tampoc li deien Perle, però bé. 6 minuts que hi arribem al punt de les 11. Avui estem xerraires, eh?
Molt, molt. Sí. Veiem.
A partir de la 1, posarem la lupa a una de les begudes que molts necessitem per començar el dia amb energia.
Sí, exacte. Parlarem del cafè, concretament del cafè d'especialitat. Un cafè d'alta gamma, considerat un producte per a sibarites i que se serveix cada dia a més cafeteries de les nostres ciutats. No sé si ho heu notat, eh? Si heu sortit a donar una volta pel barri. Aquests cafès petits, molt ben decorats, que també tenen una mica de pastes, doncs aquí s'hi serveix aquest cafè d'especialitat. I en volem parlar de què té aquest cafè, de què el fa tan deliciós, si significarà, per exemple, el cafè, significarà el final per al cafè de càpsules i com en podem preparar un d'aquests de cafè d'especialitat a casa. En parlarem amb Salvador Sanz, torrador de cafè a Barcelona i propietari de cafès El Magnífico i cafès La Portorriqueña.
Doncs això serà a partir de la 1, però ara moment d'explicar quina és la freqüència madurada d'avui. El misteri sonor que us proposem per endur-te aquesta magnífica cistella a Capravo. Marta, què preguntem?
Mira, avui se celebra el Dia Mundial d'un òrgan del nostre cos i us preguntem de quin òrgan es tracta. Aquesta és la primera pista.
Home.
El Santeligius.
Ostres.
Em fa un mal el Santeligius avui.
És un clàssic. A part, és una sèrie que em va marcar moltíssim.
Jo la mirava sempre.
Jo la recordo de casa, que l'escoltava, però no m'enterava de res. Saps quan ets petita que sents música? Sí, recordes músiques, però dius, no sé què passava. No.
Per tant, avui se celebra el Dia Mundial d'un òrgan del nostre cos, que té a veure amb aquesta pista sonora que acabes de donar.
Exacte.
Què han de fer els oients que ja sàpiguin la resposta?
Doncs mira, ens la podeu enviar per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu també a almatí@radioestel.cat. Com cada dia, teniu temps de participar fins a la 1. Us donarem una segona pista, que com sempre l'anem madurant, i al final del programa direm el nom de la persona guanyadora.
Doncs gràcies, Marta.
A tu.
Tres minuts i ens situem al punt de les 11, moment en què donarem pas als serveis informatius d'aquesta casa, que per cert, encara no us, bueno, jo no us he explicat, però des de primera hora doncs el Pol, des del matí a Ràdio Estel, està seguint el debat de política general que s'està produint al Parlament. Avui toca ple, ahir va parlar Pere Aragonès en el seu primer discurs com a president, per cert, i en aquesta sessió que té lloc avui doncs és el torn de l'oposició. Estarem pendents també aquí al matí a Ràdio Estel, connectarem doncs en les properes hores amb la Judit Caselles. Ella ens donarà doncs l'última hora i el resum de tot el que han dit la part de l'oposició avui en aquest debat de política general. Mentrestant, jo, David, vaig parlant, eh? Jo era perquè si tu volies agafar la pista i presentar la cançó d'avui Pugem al Far,
No.
Perquè tu has estat el responsable de triar.
Perquè m'agrada molt aquesta cançó, es diu Walls Come Tumbling Down, són els Steel Council. És un grup així dels 80, sobretot. I aquesta cançó, mira, sempre m'ha animat molt, em puja molt la moral.
Doncs vinga, avui li pugem al Fader. És Walls Come Tumbling Down. Ells són The Style Council. The competition is a constant.